Bon dia, l'escola de Ridaura no obrirà portes com a mínim fins dilluns.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Molts treballs dels propis alumnes, que és realment el que ens sap més greu, perquè aquests sí que no es poden reemplaçar de cap manera. Treballs de tot un any, de tot un curs escolar, és el que més greu ens sap. Tot l'altre ja s'intentarà reemplaçar. La quantitat, impossible saber-la, perquè és el Pèrits que ho decidiran.
És la directora de l'escola de Ridaura, Alba Bertrina, en una entrevista a Ràdio Olot i a Olot Televisió. El centre ha quedat totalment malmès com a conseqüència de les inundacions aquest dimarts. Més d'una trentena d'alumnes van haver de ser evacuats. Aquest dimecres, durant aquest migdia, representants d'educació s'han traslladat al municipi per a valorar els danys provocats per la tempesta. De seguida coneixem més detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dimecres 14 de juny de 2023 i ho fem com sempre en titulars.
El dia en 4 minuts.
Esquerra Olot lamenta la indecisió del PSC a l'hora de tirar endavant el pacte d'esquerres. El portaveu del partit, Josep Quintana, ha respost a les crítiques de la CUP i el PSC. A Ripoll, la política ripollesa ha agafat velocitat de creuer, els moviments s'estan precipitant, Junts ha mogut fitxa i ara el partit ha decidit tornar a posar Manoli Vega com a possible alcaldessa. També el Ripollès acorda entre Esquerra i Junts per al Consell Comarcal de la Comarca. Tal com els van avançar, les dues formacions tenien avançades les negociacions des de la setmana passada. A Castellfollit, Miquel Reverter diu que en aquest mandat Castellfollit de la Roca podrà fer més coses gràcies a la reducció de deute de l'Ajuntament que s'ha fet en els darrers 8 anys. Reverter assegura haver reduït en més d'un milió d'euros el deute. En successos, els Mossos d'Esquadra han denunciat la conductora d'un patinet elèctric que circulava pel voral de l'autovia 26 a l'alçada d'Olot. Un cotxe patrulla la va enxampar aquest dilluns pels vols de quarts de 9 del matí. La multa que rebrà la responsable s'eleva als 200 euros. Les donacions de sang augmenten 2 vegades més a la Garrotxa que a Catalunya. Segons la responsable de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa, Montse Soler, al llarg del 2022 a Catalunya han augmentat un 8%. El Festival És Dansa presenta al campus d'aquest estiu. Del 21 al 25 d'agost, la dansa d'arrel tradicional omplirà diferents punts de les preses. Sant Aniol de Guja no vol perdre la tradició oral. L'Associació d'Amics de Sant Aniol de Guja i l'escriptor Ernest Costa presenten el llibre Sant Aniol de Guja, Valls, Cims i Gent del Pirineu, d'entre el Vallespí i la Garrotxa. En esports, la Unió Esportiva Olot continua confeccionant la plantilla de cara a la pròxima temporada. Segona Federació, el club ha anunciat aquest dimecres l'arribada d'un vell conegut que va donar moltes alegries a l'afició. És Marc Mas, que torna on va ser a la seva casa durant 3 temporades. Una vintena de joves d'arreu del món han entrenat a Olot per mostrar el seu talent a clubs i agències de representació. Olot ha sigut la seu del 4 al 8 de juny de la nova edició del Barcelona Football Tryout. I l'olotí Manel Puigvert torna a la Unió Esportiva Camprodon, on ja va ser-hi entrenador durant 14 temporades. Avui coneixerem els detalls de la contractació del tècnic olotí per la pròxima temporada a la Unió Esportiva Camprodon, que actualment milita a la tercera catalana.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Els taxistes bloquegen el centre de Barcelona en la protesta contra la sentència de les BTC. Fan una marxa lenta de vehicles per la Gran Via fins al Passeig de Gràcia, on deixaran els cotxes per anar a peu fins a la delegació del govern. El pacte Esquerra-PSC a les Diputacions de Lleida i Tarragona reobre la bretxa amb Junts. Els dos partits s'acusen mútuament de falta d'entesa per pactar dues diputacions on fins ara Esquerra ha governat gràcies a un acord amb Junts per Catalunya. Esquerra, precisament, fitxa el periodista Francesc Marc Álvaro com a número 3 de Gabriel Rufián al Congrés. La incorporació del periodista periodista i escriptor, l'haurà de ratificar l'executiva del partit. En successos referent al cas Jubany, l'ADN del jersei de la víctima tampoc no és de la Iglesia. Les mostres no corresponen a Santi la Iglesia ni a Xavi Jiménez, com tampoc no és seu l'ADN que es va trobar en el cos de la víctima. En l'àmbit internacional, Donald Trump es declara no culpable i no intervé a l'audiència històrica pel cas dels documents secrets. Donald Trump s'enfronta amb 37 càrrecs criminals per haver-se emportat documents classificats un cop va deixar la Casa Blanca. I a Illinois, primer estat dels Estats Units, on es prohibeix prohibir llibres a les biblioteques públiques. Una llei estatal vol frenar la censura d'una soca perillosa del nacionalisme blanc, que el 2022 ha demanat prohibir 2.571 llibres a estats com a Florida o Texas.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui notarem que baixa una mica la temperatura, es poden repetir bancs de boira matiners a molts indrets, alguns ruixats i a la tarda, novament, tempestes localment fortes. Segurament, potser no tant com ahir, però déu-n'hi-do, 15 aiguats, Riu d'Aura, més de 100 litres per metre quadrat. A Torelló, 74 litres per metre quadrat. A Girona, 24, 22. A Banyoles, 23 a Olot. També més de 20 litres a Ripoll o 56 a la Molina. Una bona regada, però a vegades aquesta aigua cau massa de cop. I avui això pot tornar a passar, potser una mica menys, menys llocs. Al matí algun ruixat, a la Costa Brava. En principi no seran intensos. Però a la tarda sí que preveiem, sobretot cap a Osona, Lluçanès, a la zona del Montseny, Guilleries, la Selva, algun ruixat fort, potser també cap al Gironès, puntualment en tempesta i calamars. Es poden tornar a superar els 30-40 litres per metre quadrat. En punts del Pirineu potser no seran tan probables, a l'Empordà a la tarda tampoc, però vaja, es manté aquesta situació de ruixats i aquesta temperatura una mica més baixa. El temps variable, amb boires al matí, algun xàfec de tarda ens acompanyarà també per la Garrotxa. I demà sembla que va passant aquesta situació de pluges, matí de sol, de boires baixes, i a la tarda alguna gotellada, poca cosa a l'interior i al prelitoral. Temperatures que aniran pujant de cara ja a divendres i al cap de setmana amb un temps més estable i assolellat.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 14 de juny de 2023, malauradament protagonitzat per la inundació que ha afectat a l'escola de Riu d'Aura, que no podrà obrir portes fins com a mínim el pròxim dilluns. El centre ha quedat totalment malmès com a conseqüència de les inundacions d'aquest dimarts. Recordem que al municipi Garrotxí hi van caure més de 110 litres. Més d'una trentena d'alumnes van haver de ser evacuats. Aquest dimecres, representants d'educació s'han traslladat al municipi per avaluar els danys exactes provocats per la tempesta, informa Daniel Puigvert.
Eren dos quarts de la tarda quan va començar a caure una forta tempesta a Riu d'Aura. En poca estona els camps es van convertir en llacs, l'aigua va començar a entrar a masos i cases. Però on més van patir les conseqüències de les tempestes va ser a l'escola. L'aigua va saltar el mur de protecció de l'escola i la va inundar completament. Ho explica la directora del centre, Alba Bertrina, en declaracions a Ràdio Olot.
Totalment per sorpresa. Eren dos quarts de tres de la tarda que va començar a ploure. Els professors estaven fent reunió. Hi havia un alumnat que estava dinant, perquè estem fent jornada continuada i era el moment dels alumnes que estaven dinant, i que estem parlant d'uns 30-35 alumnes que dinaven. I llavors, molta pedra, molta pedra, que bueno, patíem perquè se sentia un pim-pam, però grossa, Déu-n'hi-do. I de cop i volta el camp de dalt no va engolir amb el mur de contenció que hi ha i l'aigua va començar a brollar per sobre del mur, arribant a les portes de l'escola, però les portes de l'escola s'han esbotzat, es va esbotzar una d'elles que era porta de seguretat.
L'escola Lluís Castells de Riudaura va inaugurar instal·lacions fa 15 anys. Aquesta és la quarta vegada que pateix unes inundacions d'aquestes característiques.
Fa 25 anys que tinc la sort d'estar allà a l'escola de Riudaura, a l'escola Lluís Castells, i és la quarta vegada que me trobo amb aquesta situació. Aquesta escola fa 15 anys que està inaugurada, perquè és el nou edifici, però el problema és que estem a sota un camps i aquests camps, quan plou tant i tant, no engoleixen. Llavors l'aigua brolla. Per tant, és la quarta vegada.
Bertina explica que, més enllà dels danys materials, el que més greu sap és la pèrdua dels treballs dels alumnes fets durant el curs.
Molts treballs dels propis alumnes, que és realment el que ens sap més greu, perquè aquests sí que no es poden reemplaçar de cap manera. Treballs de tot un any, de tot un curs escolar, és el que més greu ens sap. Tot l'altre ja s'intentarà reemplaçar. La quantitat, impossible saber-la, perquè és el pèrits que ho decidiran, i a partir d'aquí doncs comencem ja, ara a les 12 com vinguin, inventari i alà, anem fent.
Aquest dimecres representants d'educació valoraran els danys que ha patit l'escola de Riudaura i estudiaran quines mesures prendran a partir d'ara. Les classes es reprendran el proper dilluns i calculen poder celebrar amb relativa normalitat al final de curs.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Obrim carpeta política. Esquerra Olot lamenta la indecisió del PSC a l'hora de tirar endavant el pacte d'esquerres. El portaveu del partit, Josep Quintana, ha respost a les crítiques de la CUP i el PSC. Quintana ha explicat que fins i tot es va posar damunt la taula un pacte entre PSC, Esquerra i Activem Olot durant els dubtes, segons Quintana, del PSC a l'hora de formar govern amb la CUP. Guillem Guardiola.
Més de 24 hores després de conèixer el pacte entre Junts i Esquerra per governar l'Ajuntament d'Olot, les reaccions de la CUP i PSC han deixat la pilota al taulat d'Esquerra Republicana, que ha optat per pactar amb Junts després de dues setmanes de negociacions per formar un pacte d'esquerres. Tant la CUP com el PSC s'han mostrat dolguts i han expressat el seu malestar amb Esquerra. A tot plegat ha respost el portaveu republicà, Josep Quintana, que explica que un dels motius per no tancar aquest pacte d'esquerres van ser els dubtes que, segons ell, va mostrar el Partit Socialista.
Aquí està clar que el PSC és el que tenia els dubtes. Nosaltres no vam expressar cap dubte. Em sembla que més generosos no podien ser. El primer dia vam posar... Si no vam demanar res a la CUP, ni programàticament, ni de cap tipus de negociació.
Unes converses entre Esquerra i PSC que van arribar a posar sobre la taula un possible pacte entre els dos, juntament amb Activem Olot. Ho ha explicat el mateix Josep Quintana als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Nosaltres fins i tot vam fer l'esforç d'anar a parlar amb el PSC i la PSC l'únic que ens expressava era la seva incomoditat de governar amb la CUP, i fins i tot ens van proposar un pacte nosaltres amb ells i Activem sense la CUP. Per tant, vista que no hi havia cap voluntat pel PSC de veritat d'arribar a un acord, a més els acords s'han de fer a partir de la confiança, a partir d'un projecte compartit.
Per Quintana, un dels factors de bloqueig en el pacte entre CUP, PSC i Esquerra és que els socialistes demanessin l'alcaldia pels darrers 2 anys de mandat.
I amb nosaltres, després ens va proposar fer un pacte nosaltres amb la CUP, per tant, aquí hi havia una idea de bloqueig, em sembla que qui no ha dubtat, pels motius que siguin, irrespectables, que aquest pacte, que no era fàcil, que era una mica contra natura, recordem la figura, com torno a recordar, la posició del PSC, que sembla que ha més del PSOE. Nosaltres ens sembla que hem fet tot el que havíem de fer, hem complert el que vam dir el primer dia.
La constitució del nou equip de govern de l'Ajuntament d'Olot es farà aquest dissabte a les 12 del migdia al mateix consistori si el recurs presentat per Activem Olot no prospera. En cas de fer-ho, l'acte es podria ajornar fins a inicis de juliol.
On l'actualitat política també és un dels grans temes de la setmana és a Ripoll, on la política ripollesa ha agafat velocitat de creuer i els moviments s'estan precipitant. Junts ara ha mogut fitxa i el partit ha decidit tornar a posar Manoli Vega com a possible alcaldessa. Ho fa després de lamentar que les esquerres hagin arribat a un acord sense que se'ls hagi consultat. La reacció dels ponts convergents, han explicat en un comunicat, és postular-se ells per a liderar Ripoll. Judit Espert.
Nou moviment polític a Ripoll, Junts, liderat per Manol i Vega, ha fet un pas endavant. Vol liderar un gran pacte. Asseguren en un comunicat que el partit està disposat a liderar les converses per governar Ripoll. Proposen el que anomenen un pacte per la vila que treballi per a tots els vilatans i aconseguir una opció de govern forta, diuen, i amb lideratge per afrontar els reptes. Junts diu que s'ha sentit exclòs del pacte entre Esquerra, PSC i la CUP, del qual asseguren se n'han assabentat per la premsa. Asseguren sentir-se menystinguts per les forces que han forjat el pacte i consideren que els demanen una adhesió gratuïta, sense establir una negociació amb Junts. En aquest sentit, diuen que les formacions han trencat unilateralment les negociacions i textualment afirmen han tirat pel dret sense tenir en compte que els vots de Junts són necessaris per formar una alternativa. Insisteixen que en aquest nou escenari el que busquen és aglutinar el màxim de sensibilitats centrals. En aquest sentit, volen liderar les converses amb les forces polítiques centrals de Ripoll per arribar a un gran pacte per la vila. Tot fa preveure que aquest dimecres la formació convocarà una compareixença de premsa per donar més detalls del comunicat.
I el Consell Comarcal del Ripollès acorda entre Esquerra i Junts. Les dues formacions ja tenien avançades les negociacions des de la setmana passada. El pacte implica que Esquerra es quedi a la presidència i Junts la vicepresidència. No han transcendit les persones que ocuparan els càrrecs. Ens dona més detalls en Jordi Altesa.
Esquerra té 6 consellers i Junts 5, el que els dona la majoria absoluta al plenari del Consell Comarcal del Ripollès. Les dues formacions han anat tancant acords en aquest sentit a tota la demarcació i aquest dilluns han rubricat l'acord amb la presidenta d'Esquerra al Ripollès, Carme Freixa, i el coordinador de Junts, també al Ripollès, Joan Manso. El pacte implica que els republicans ostentin la presidència mentre que els juntaires tinguin la vicepresidència. A hores d'ara, però, no han transcendit els noms que formaran part d'aquest nou govern comarcal. Les dues formacions asseguren que el pacte ha de servir per construir un govern estable que permeti treballar pel futur de la comarca i afrontar els reptes que té al davant. Les formacions tindran majoria absoluta al ple després d'un mandat convuls que va començar amb Junts, pactant per evitar un govern d'Esquerra Republicana amb el PSC i més. Al final, el govern ha acabat amb dos consellers sortint de Junts, el president Joaquim Colomer i Dolors Costa, que s'han passat a candidatures independents, i els representants de socialistes i més.
Per tancar el bloc polític, tornem a la Garrotxa, perquè Miquel Reverter diu que en aquest mandat Castellfollit podrà fer més coses gràcies a la reducció del deute de l'Ajuntament que s'ha fet en els darrers 8 anys. Reverter assegura haver reduït en més d'1 milió d'euros el deute que tenia el consistori quan ell va entrar a l'Ajuntament el 2015 i ara espera poder-hi fer més actuacions. Gerard Puigdemont.
A Castellfollit, Miquel Reverter encara el tercer mandat al capdavant de l'Ajuntament. A les darreres eleccions municipals, el grup vinculat a Esquerra Republicana va guanyar de manera àmplia, amb 5 regidors per 2 de Junts. Reverter valora la importància d'anar abandonant el deute que tenia el consistori quan va entrar, el qual xifra d'1,5 milió d'euros. Assegura que enguany es tancarà al voltant dels 230.000 i que això és gràcies a l'esforç que ha fet el poble i la bona gestió.
Podem tornar bojos ni molt menys, però sí que hem millorat molt, tant a nivell de deute com a nivell de tresoreria, com a nivell de pagament a proveïdors, que això era una llosa molt gran que teníem. Recordo l'any 2015, quan vàrem entrar, l'Ajuntament havia arribat a pagar 270-280 dies, ara estem dins de la normativa, dins de la norma que cal, i s'està pagant entre 16 i 30 dies, que és el normal. Castellfollit entra en una nova etapa, diguéssim, després de tot el que hem patit, de tot el que hem passat amb el nivell de deute i tot plegat, s'obre una finestra d'oportunitat per fer coses que fins ara poder no eren possibles.
Un dels projectes del mandat, segons Reverter, serà l'obertura d'un nou carrer d'accés al barri vell, però també preveu seguir tirant endavant el pla local d'habitatge al poble. Reverter està obert a les propostes que puguin venir des de l'oposició, però demana que aquesta sigui en tot moment constructiva.
En successos, els Mossos d'Esquadra han denunciat la conductora d'un patinet elèctric que circulava pel voral de l'autovia 26 a l'alçada d'Olot. Un cotxe patrulla la va enxampar aquest dilluns pels vols de 8:15 al quilòmetre 82 amb el patinet i per la seva seguretat es va col·locar al darrere fins que la va aturar i la van sancionar. Cal recordar que es tracta d'un vehicle de mobilitat personal i que té prohibida la circulació per vies interurbanes, ni tampoc autovies o autopistes. La multa que rebrà la responsable s'eleva als 200 euros.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Seguim amb més temes. Les donacions de sang augmenten 10 vegades més a la Garrotxa que a Catalunya. Segons la responsable de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa, Montse Soler, al llarg del 2022 a Catalunya han augmentat un 8% respecte al 2021 i a la Garrotxa un 85%. Explica que aquest èxit es deu a les grans campanyes que des de l'associació han promogut conjuntament amb entitats esportives i diferents centres educatius del territori, però assegura que encara calen més donants. Pere Obac.
Segons la responsable de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa, Montse Soler, l'any passat es van recollir 280.000 bosses de sang a tot Catalunya. Explica que són uns bons números i que es veu una tendència a l'alça des de la pandèmia. Concretament a la Garrotxa, les donacions de sang, el 2022, han augmentat un 85% respecte a l'any 2021, una xifra que supera amb escreix el 8% de creixement de tot Catalunya. Tot i això, s'han trobat que pel que fa a les donacions de plasma, en lloc d'augmentar el nombre de donants, disminueix. Soler recorda que els requisits per donar plasma són pràcticament els mateixos que per donar sang i que les poques diferències són que les variables de l'alçada i el pes guanyen importància per determinar quant de líquid es pot extreure. Segons Soler, el 65% del plasma que s'utilitza als hospitals catalans prové dels Estats Units i afirma que des de l'associació s'han marcat l'objectiu de que, a partir del 2025, tot el plasma que s'utilitzi a Catalunya sigui íntegrament d'aquí.
És un repte molt gros i necessitem 65.000 donants de 65.000 donants de plasma a Catalunya, que es pot aconseguir, És un repte que penso que es pot assolir. Sí que és veritat que hem de conscienciar-nos que hi ha un component a la nostra sang que és molt, molt valuós per gent que en aquest cas sí està malalta i són crònics i per fer medicaments.
Segons Soler, els grups sanguinis O positiu i AB positiu són els més buscats, ja que hi ha menys donants, però diu que també necessiten el tipus O negatiu, que és el que s'utilitza en les urgències dels hospitals. Per tal d'aconseguir nous donants, des de l'associació han col·laborat amb entitats de la ciutat i amb centres educatius.
Vaig implicar escoles i instituts amb el tema de proporcionar aquesta informació a alumnes i a gent adulta de 18 anys als instituts amb el tema de serveis comunitaris, perquè penso que és la manera de cridar l'atenció als pares.
Diumenge 18 de juny s'habilitarà un punt de donació de sang a la sala del Casino de Tortellà i el dimarts 27 un altre al Centre Cívic de Sant Jaume de Llierca.
En cultura, el Festival Es Dansa presenta al campus d'aquest estiu. Del 21 al 25 d'agost, la dansa d'arrel tradicional omplirà diferents punts a les preses. Aquesta és la 41a edició del festival i des de l'organització asseguren que les línies estan molt marcades i que no s'esperen grans canvis ni en aquesta edició ni en les següents.
Amb l'objectiu de seguir apostant per la dansa d'arrel tradicional, el Festival Es Dansa arriba a la seva 41a edició. A part d'ensenyar danses d'arrel catalanes, també hi ha una sèrie de cultures convidades. Així doncs, aquest any en el campus Es Dansa s'ensenyaran danses del Perú, Uruguai, Moldàvia i Uganda a banda de les catalanes. El campus, que se celebrarà del 21 al 25 d'agost a les preses, està dividit en tres seccions. La primera és el Petit Es Dansa, un conjunt de tallers per infants de 4 a 12 anys que explica el procés de crear un espectacle i la importància d'una bona preparació al cos per ballar. La segona secció és Les Danses Jove, per a joves de 12 a 16 anys i que és la continuació del petit. En aquest espai s'aprofundeix en totes les cultures i les danses que ofereix el festival. Finalment, hi ha el taller per adults que està dividit en dos itineraris, en els quals s'ensenyen danses del país i d'arreu, a part de donar a conèixer recursos coreogràfics i impartir tallers d'improvisació. La coordinadora del campus Es Dansa, Esther Massagú, explica quin és el funcionament d'aquests tallers.
Cada dia tenim una companyia internacional en la que els nens i les nenes d'aquell espai coneixen les tradicions, coneixen les músiques, hi ha grups que porten el vestuari perquè el puguin veure, porten instruments, els hi deixen emprovar, no sé, a vegades faldilles, algun barret, i això els agrada molt i molt a la mainada. És una connexió que va molt més enllà de la dansa. És tot el tema cultural, tot el tema de relacions socials uns amb els altres, també d'empatia a l'hora de poder transmetre els coneixements que ells tenen i de poder-se comunicar.
La directora del Festival Es Dansa, Núria Feixes, creu que al llarg de l'any s'organitzen un munt de festivals de música a la comarca, però creu que en faltarien més de dansa. Tot i això, assegura que està havent-hi un ressorgiment de la cultura popular.
A Marboreny hi ha un grup de gent que es tropa els dilluns i que balla, i que molts d'ells han participat en els tallers i que, per tant, han tingut ganes de continuar ballant i fent. I també tenim molta gent que participa dels tallers, que són gent d'altres esbarts i que, per tant, els hi serveix com a eines, com a recursos per aplicar en els seus espectacles i gent, o fins i tot mestres que venen i que serveix com a recurs després durant el curs a les escoles.
De cara al futur de les danses, Feixes diu que volen continuar amb els tallers. Assegura que, després de 41 edicions, les pautes estan molt marcades. Les inscripcions pels tallers d'enguany encara estan obertes i es poden fer a través d'un formulari que es troba al portal web del festival.
Abans dels esports, marxem cap a Sant Aniol de Guja, que no vol perdre la tradició oral. L'Associació d'Amics de Sant Aniol de Guja i l'escriptor Ernest Costa presenten el llibre Sant Aniol de Guja, Valls, Cims i Gent del Pirineu d'entre el Vallespí i la Garrotxa, que reuneix el testimoni de 150 persones. Els fons recollits en la venda d'aquest llibre serviran per finançar la restauració de l'antiga rectoria de Sant Aniol.
La història escrita es pot recuperar en els arxius històrics, però sovint és només un relat cronològic dels esdeveniments polítics i administratius. La tradició oral, en canvi, ha estat una gran font d'aprenentatge en el passat. Actualment, però, és una pràctica que s'està perdent. Durant 4 anys, l'excursionista, fotògraf i escriptor naturalista Ernest Costa ha recorregut l'Alta Garrotxa a la recerca d'imatges i testimonis per evitar que la memòria oral del territori es perdi. Tot aquest treball es pot veure recollit en el llibre que ha presentat juntament amb l'Associació d'Amics de Sant Aniol de Guja, titulat Sant Aniol de Guja, Valls, Cims i Gent del Pirineu d'entre el Vallespir i la Garrotxa.
Soc conscient que és una de les últimes possibilitats que tenim de fer-ho. S'ha calgut buscar sota les pedres aquests informants, perquè en aquests moments trobem algú que encara ha carbonat, però ha carbonat quan tenia 10 anys perquè acompanyava el padrí a la carbonera i per tant en té ja una vaga idea. I que el xinès exactament igual, vull dir, concretament en tenia un que sabia moltíssim, que ho havia fet de jovenet, però mentre estava fent el llibre doncs es va morir i així es podria anar repetint amb tots els informants.
El president de l'Associació d'Amics de Sant Aniol de Guja, Quim Oliver, explica que van ser ells qui van fer l'encàrrec del llibre a Ernest Costa. Des de fa més de 10 anys, l'entitat organitza activitats per finançar la restauració de l'antiga rectoria del poble. Oliver diu que aquest llibre se situa al costat d'altres grans obres que tracten l'Alta Garrotxa.
I ens sembla que serà una eina molt important per quan el refugi funcioni, però també ara, perquè l'Ernest ha agafat no només Sant Aniol, sinó tot allò que té relació humana, geogràfica o visual, que té una importància històrica, i ho ha aglutinat, i això ha sortit com un treball una mica singular respecte al territori que abarca, saps? I això jo crec que complementa les grans obres que ja tenim que tracten a l'Alta Garrotxa.
El llibre Sant Aniol de Guja, Valls, Cims i Gent del Pirineu d'entre el Vallespir i la Garrotxa es pot trobar a les llibreries d'Olot.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radio Lot. Som present, som futur, ara i sempre.
Marc Mas torna a la Unió Esportiva Olot. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Radio Olot.
I és que la Unió Esportiva Olot continua confeccionant la plantilla de cara a la propera temporada Tercera Federació. El club ha anunciat aquest dimecres l'arribada d'un vell conegut que va donar moltes alegries a l'afició. Marc Mas torna on va ser a casa seva durant 3 temporades. El davanter de 33 anys va marxar de l'Olot l'any 2019 després de 115 partits defensant la samarreta vermella. El jugador de Sils va arribar a l'Olot l'any 2016 on va marcar 31 gols per ajudar l'equip a ascendir a segona B. En la categoria de bronze, el Killer Olotí va disputar 79 partits i va fer 16 gols claus perquè l'equip assolís els objectius. El jugador de Sils va marxar del club olotí després de 3 cursos per posar rumb a la primera divisió sueca. Després de passar pel Linares, la Nucía i la Ibiza i Illes Pitiuses, Marc Mas tornarà a jugar a l'estadi municipal Marcit de Vermell. Per altra banda, una 20ena de joves d'arreu del món han entrenat a Olot per mostrar el seu talent als clubs i agències de representació. Olot ha sigut la seu del 4 al 8 de juny de la 9ª edició del Festival Football Tryout. La iniciativa busca ajudar joves talents a tot el planeta a fer un pas endavant a la seva carrera i que agents de diferents clubs puguin contactar-los. Guillem Guardiola.
Una bona part dels equips de tercera divisió de futbol han tingut la mirada posada a Olot aquests últims dies. Una 20ena de joves jugadors vinguts de molts països diferents han estat entrenant a la ciutat en la 9ª edició del Barcelona Football Tryout. Les jornades busquen ajudar a complir els somnis de joves futbolistes i acompanyar-los a trobar un contracte professional. Un dels membres de l'empresa Football Forward, Eric Callís, destaca que és una gran oportunitat per ells.
Són 19 jugadors, són 18 porters 18 jugadors i un porter, i a partir d'aquí doncs venen de tot el món, de França, Marroc, de Sud-amèrica, ve inclús espanyols i catalans, i venen aquí doncs per això, el que et he dit, són 18 futbolistes, més un porter, i a partir d'aquí venen aquí a intentar complir un somni.
Els tryouts també poden ser útils per als equips de la Lliga Nacional per captar talents juvenils. Els jugadors han estat 5 dies jugant a futbol a través de diferents metodologies on han buscat enamorar els diferents observadors. Del total dels 19 jugadors que hi han participat, només 3 han pogut ser seleccionats. Un dels futbolistes que ha entrenat a Olot aquests dies és Eider Rivera.
No, ha sido una jornada muy buena. Hemos tenido la oportunidad de mejorar bastante en estos pocos días. Encontramos el balance en el equipo y pudimos tocar muy bien.
¿Qué habéis aprendido estos días?
El juego a un toque, demarcarse rápido y por supuesto filtrar balón largo.
Les jornades s'han celebrat simultàniament a Barcelona, Girona i Mallorca. La feina ara està en mans dels clubs i les agències de representació, que s'han d'atrevir a provar sort i experimentar si els jugadors escollits encaixen dins la seva filosofia i el rendiment és el que s'esperava.
I també hem de parlar de l'olotí Manel Puigverd, que torna al Camprodon després d'entrenar-hi ja 14 temporades. És un dels primers moviments de l'equip camprodoní, que enguany militarà a la tercera catalana. Ens porta més detalls en Martí Palau.
Hi haurà relleu a la banqueta de la Unió Esportiva Camprodon. Chencho Granados no continuarà al capdavant de l'equip, després d'una temporada en la qual la plantilla ha anat de menys a més. Des de la direcció del club creuen que toca un canvi de rumb i és per això que aposten per un vell conegut, Manel Puigverd. El tècnic garrotxí va estar 14 temporades al Camprodon i aquest estiu iniciarà la seva segona etapa. Joan Busquets, president de la Unió Esportiva Camprodon, creu que era el moment de canviar d'entrenador.
Bé, aquest nou entrenador, doncs, diem que és nou perquè fins ara no estava a Camprodon, aquestes 4 temporades. Però a nivell de junta, bueno, vàrem valorar la temporada que havíem fet i bueno, vàrem prendre la decisió que havíem de buscar un entrenador doncs, que fos de la Garrotxa i bueno, se'ns va posar molt bé perquè vàrem saber que Manel plegava del Besalú i bueno, vàrem parlar amb ell. Ell va estar encantat que li diguéssim, torna a casa seva on havia estat durant 14 anys bueno, i ve molt il·lusionat i ve amb ganes de que aquest equip bueno, el puguem deixar a final de temporada el més amunt possible, si pot ser a dalt.
Tot i que el club no vol obsessionar-se en pujar de categoria, sí que volen confeccionar una plantilla molt competitiva per lluitar les posicions capdavanteres. Des de la Junta creuen que cal donar el salt a la segona catalana el més aviat possible. Pel que fa a la plantilla, es vol donar confiança al bloc jove que s'ha creat aquest any, amb els retocs que el nou entrenador considera oportuns. La Unió Esportiva Camprodon encara la temporada 2023-2024 amb il·lusió i ganes d'encetar un projecte ambiciós, amb un entrenador que coneix la casa com ningú. Amb el pas de les jornades es veurà quin és l'objectiu real de l'equip, però les intencions han quedat clares per part del club.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, TuneIn, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu a migdia d'aquest dimecres 14 de juny de 2023. Més informació a partir de les 3 amb els butlletins informatius i a les 7 amb l'informatiu vespre, minut a minut, com sempre, a través del portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.